Són les 10.
El suplement. Amb Roger Escapa.
De seguida el suplement, el Ion Cindreu i el Toni Rodon amb la seva setmana tràgica. Després, postals de Groenlàndia amb els viatgers, l'històric col·laborador del suplement, el Xavier Moret i el Pere Bosch. Ells ja han estat, han trepitjat els llocs més inhòspits de l'Àrtic i ens el vindran a retratar ara que en parlem i ens n'omplim tant la boca. Aquesta hora és notícia que Europa convoca una reunió d'emergència d'ambaixadors a Brussel·les per respondre la nova amenaça aranzelària de Donald Trump, i va comptar.
Sí, els 27 consideren inacceptable que els Estats Units imposin aranzels de fins al 25% als 8 països europeus que han desplegat tropes a Groenlàndia. A casa nostra, pendents del temporal de pluja i neu que manté actius en fase d'alerta els plans Inuncat i Neucat de Protecció Civil a l'espera de l'arribada de la llevantada de demà. Avui hi ha risc de llaus al Pirineu en perill fort de 4 en una escala de 5 a la Ribagorçana Vallfosca. Segons Protecció Civil, durant la nit no s'ha superat en cap moment el llindar de pluja. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, continua ingressat en un centre hospitalari pendent que li facin més proves mèdiques. Illa, recordem que va anar a l'hospital després de tenir una indisposició mentre feia esport. I atenció a aquesta dada. Les noies adolescents tenen un risc 3 vegades més gran de dormir malament que els nois. És la conclusió d'un estudi de la Societat Espanyola de Neurologia que assegura que les diferències en el son comencen a la pubertat i s'accentuen en l'edat adulta. Segons l'estudi, el canvi de ritme cardiari i també els canvis hormonals multipliquen el risc de les noies de dormir malament, cosa que no passa en els nois perquè aquests canvis arriben més tard. El doctor Eduard Estivill, pediatra i especialista europeu en medicina del son, apunta que la càrrega familiar i laboral que han de suportar les dones té també una incidència directa en el seu mal dormir.
No només estan incorporades en el món laboral, sinó que no s'han desincorporat del món de la casa. Qui pensa? És la noia. Qui pensa en que s'ha de vacunar, que ha d'anar al pediatre, que s'ha d'anar al dentista, que s'ha d'organitzar? Només el fet sol de pensar-hi ja implica més càrregues emocional i això fa realment que tinguin més problemes de son. Em sembla molt bé aquest estudi.
I en esports, aquest vespre a les 9, Reial Societat Barça, des d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio, els Blaugrana, amb el dubte de Rafinha i ja sense dró, buscant la victòria per tornar a posar-se a 4 punts del Madrid. Els blancs ahir van guanyar 2-0 al Llevant, sota fortes xiulades a certs jugadors i crits de Florentino dimissió. D'altra banda, avui a les 12 i en directe a TV3, a l'AMA Barça de la Lliga F i a la mateixa hora a l'ACB de bàsquet, Sant Pablo Burgos, Barça per Esport 3. A 1:15, derbi català entre Penya i Girona.
Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
You don't have the cards right now. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country. You're not winning. You're not winning this.
No egos, because the egos kills every success.
El día de mañana pudiendo ganar una Champions como entrenador, pero también me veo con un Grammy en los próximos años más cercano que la Champions de entrenador, ¿no?
La semana trágica.
Y tú lo sabes y vele.
A Londres hi tenim el Ion Cindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News. Hola, Ion, què tal?
Hola, com esteu?
I quan passen 4 minuts de les 10 del matí, també saludem avui el Toni Rodon, doctor europeu en Ciències Polítiques, investigador a la London School of Economics, professor de l'UPF. Toni, què tal?
Bon dia, bona hora, què tal?
Heu descansat, vosaltres dos?
Molt, sí.
Molt
no
bé.
Gaire, no.
Continua tot igual, veig, Ion.
Tot igual.
Mm-hmm. Què fèieu ahir a les 2 del migdia, hora catalana?
Caram, molt específic, això. Jo estava cuinant a les 2 del migdia.
Ah, què vas preparar?
Uns espaguetis amb peix.
Tampoc es pot dir que fessis la recepta del segle, eh?
Home, va, escolta, tu saps cuinar, Escapa?
Home, uns espaguetis te'ls podria preparar, sí. Fins aquí arribem.
Escolta, doncs...
Són molts anys fent secció de cuina amb el Pep Noguer. Alguna cosa de que haver retingut.
Ja, no. A mi em costa, m'he llegit la recepta 50 vegades i a partir d'allà vaig fent, clar, sóc lent. Devia començar a les 10 del matí, vaig acabar a les 3 de la tarda, no està malament.
Però què vol dir espaguetis amb peix?
Doncs això, diferents productes de peix i anar-los barrejant.
No consisteix en això, cuinar, eh?
No, ja ho sé.
Jo és que vaig anar al col·le amb l'Arnau París i entenc que alguna cosa també em devia enganxar.
Sí, el que passa és que des que ens vas proposar canelons amb salsa de pot de tomàquet, o sigui, mai més et vull fer cap pregunta que tingui a veure amb la gastronomia, Ion.
Vaig deixar clar que no ho vaig fer.
I si sobre t'has impregnat de la cultura gastronòmica del Regne Unit, deus estar arreglat.
Sí, a veure, cal dir que la cultura gastronòmica del Regne Unit bàsicament és menjar indi. El que passa és que jo no seria el que em tira, la veritat.
Menjar indi? Que s'ha tallat. Menjar indi, eh?
Menjar indi. El que passa és que a mi no em tira gaire, però realment ells accepten plenament que la seva cultura gastronòmica és la que han furtat de les seves colònies.
I escolta'm, encara fan allò de que pràcticament no dinen, que mengen snacks i productes d'aquestes màquines expenedores i després, quan pleguen, acaben al pub amb les pintes i continuen picant coses amb la panxa buida?
Això és divendres. El tema de la panxa buida és divendres, només, O ara que hi ha això de treballar des de casa i el divendres no, a vegades és el dijous.
Però l'àpat de cuinar, a quina hora és, a la cultura anglesa?
Mira, nosaltres ara estem sopant a casa, a vora a 2:45.
Ah, molt bé.
Caram, tu.
Que facis una idea. Ah, clar, s'ha de dir que això és també pel fet de tenir nens petits, eh? Suposo que a mesura que es van fent grans ho vas desplaçant una mica i acabes més aviat cap a 6:45 o a 7.
Després no tornes a tenir gana abans d'anar a dormir o vas a dormir molt d'hora?
Sí, és un problema. Ah. És un problema.
Clar.
A veure, intento anar a dormir molt d'hora perquè, com tu saps, no dormo per la nit. Llavors, com més temps tens per intentar no dormir, doncs més pots agafar mitja hora d'aquí i d'allà, però sí, sobretot quan no tenia el bebè, realment m'agafava gana a la nit, és un problema.
Però l'àpat d'entaular-se i de cuinar i estar tots reunits al voltant d'una taula amb un primer plat i un segon plat i fins i tot unes postres, és aquest plat de 6:15 de la tarda, 6:07, eh?
És aquest, i el problema que jo trobo és que no sé exactament quan es pot cuinar, perquè, clar, si tu vens de la feina, no?, per més d'hora que vinguis, que jo ara vinc bastant d'hora, quan cuines? Llavors, clar, nosaltres hem d'estar allà doncs, o preparant-ho el dia anterior, o qui sigui que treballi des de casa, o bé, la meva dona, que encara està de baixa de maternitat, intentar trobar un moment, però... Sí, per mi la dificultat és aquestes dues. Primer, quan tens temps de cuinar el sopar? I dos, i després, quan arriben a les 9-10 de la nit, que et mors de gana, què fas? Encara no ho he resolt, eh? Porto aquí 12 anys i encara
Kellogg's, deuen menjar Kellogg's.
No? Kellogg's, sí.
I després, el dinar com el resols, tu?
Bé, jo ara la veritat és que, clar, en els llocs on treballo hi ha bastanta opció, o sigui, tenim una cantina a la feina i pots més o menys dinar una mica bé, eh? I hi ha bastanta opció de paradetes que estan més o menys decents. Però sí que és veritat que molta gent fa això, si aneu a Anglaterra, que en diuen el Tesco Meal Deal, que vol dir que tu vas al súper i compres, hi ha un Meal Deal que et donen com en un pack... et donen una beguda, un entrepà d'aquests lamentables, saps? D'aquests... que estan... Sí, exacte, agafes de la nevera aquella del costat i un postre. És a dir, una barreta de xocolata o el que sigui.
Horrorós.
És molt trist, és molt trist.
Toni, digues.
No, estic d'acord. De fet, és un tema, perquè en aquest meal deal que deia el Ion, molt sovint hi ha patates fregides, que no diguéssim que no seria la cosa més sana del món i que s'ha intentat canviar, però es fracassa bastant. I, de fet, aquí una cosa per precisar, que és que això que deies del pub, Escapa, en algunes zones del Regne Unit, evidentment, encara passa, però s'està convertint més aviat en un mite, perquè els pubs estan fatal, molts d'ells. El consum d'alcohol ha baixat molt, la pinta ja és difícil pagar-la a menys de 7 pounds a Londres, i per tant molts d'ells doncs, ho estan passant malament per sobreviure. Per tant, si aneu al Regne Unit, des d'aquí aneu-hi, perquè a banda de ser xulos, doncs molts d'ells actuen com un centre cívic, com un centre de la comunitat, i per tant ajudareu una mica a la societat.
I per què està baixant el consum de pintes? Precisament pel preu, perquè s'està encarint, o per un tema també de que s'ha fet campanyes de salut?
Sí, una mica
no,
per tot.
Que...
per tot.
I també, no, Rodon, tu això sí, ho sabràs, que noves generacions veuen menys. Això, correcte, això està estudiat.
Mm, doncs és una bona notícia, segurament.
És una bona notícia, sí. Jo.
Mm-hmm. Sí, sí. De fet, molts dels pubs s'han convertit, si aneu per Londres, això ho veieu més a les zones urbanes, amb el que ells anomenen gastropubs, encara que no ho posin en portada, i que bàsicament és una excusa per seguir oferint el mateix menjar lamentable, però cobrar-te el doble de preu.
I també cal dir que històricament el model de negoci del pub, sobretot el que se'n diu el free house, que vol dir que és un pub independent, fa molt de temps que no funciona, i per tant hi ha hagut una tendència a anar-los tancant a poc, i el que en el seu dia va ocupar el seu lloc o va aguantar, són aquests pubs que estan, el que se'n diu, verticalment integrats, que vol dir que són propietat d'algun cerveser, d'algú que fa la cervesa, la distribueix i, per tant, també té en propietat una cadena de pubs per vendre les seves cerveses. I això és el model actualment més habitual. I tots els que estaven fora d'aquesta òrbita, doncs, històricament han anat tancant a poc a poc.
Mm. Qui té motius per beure per oblidar o per ofegar les penes i no estalviar-se cap pinta són els aficionats al Madrid. Això passava ahir, a les 2 del migdia, al Santiago Bernabéu, xiulades aixordadores contra futbolistes com Vinícius o Bellingham, i això que el Madrid va acabar guanyant la segona part per 2-0, la mitja part hi va arribar amb 0-0 i els nervis estaven a flor de pell. I fins i tot el Bernabéu va oferir xiulades i crits i mocadurades a la mitja part, demanant la dimissió de Florentino Pérez. Us esperàveu un Bernabéu xiulant i demanant la dimissió de Florentino Pérez?
Doncs jo no, la veritat, perquè durant aquesta... Què són? Escapa 19 anys que porta el poder, 15 anys.
No, hi ha aquell impàs, no? Va plegar i va tornar.
Sí, tots aquests anys que ha estat en el poder, de fet, Florentino Pérez crec que ha excel·lit en una cosa, que és un lideratge fort. També, evidentment, ajudat per la cultura política de l'aficionat mitjà del Madrid i espanyol, de fet, que agrada aquests lideratges forts. I, normalment, l'estratègia que fan aquests líders és intentar donar la culpa als altres, no? En aquest cas, als jugadors. I, per tant, tot sembla indicar, i de fet avui a la premsa ja es diu, que potser si hi ha eleccions d'aquí poc podria tenir un competidor més o menys seriós que li faci una miqueta d'ombra, però clar, això evidentment ja ho veurem.
I fins i tot el Ciro López fins i tot ahir apuntava aquí al suplement la possibilitat que si el públic es revela i continuen els mals resultats, ahir van guanyar amb una imatge bastant lamentable, doncs no descartava la possibilitat que marxés a la francesa com ja va fer tants anys enrere en aquell primer episodi, que no està gens acostumat a que li portin la contrària i menys que la pròpia aficionat l'assenyali, perquè una cosa és que assenyalin a Vinícius i l'altra cosa és que mirin cap a la graderia. Digues, Ion.
Jo estic trencat. Jo no estic molt en contra d'això.
De què estàs en contra?
Perquè vols que es quedi,
Ion. Julia Florentino. Jo vull que es quedi. Jo estic una mica fotut, perquè crec que a Florentino anava una mica en la via de, i no dic que hagi de passar, però com a mínim que hi hagués una petita probabilitat de destruir per sempre el Madrid amb això que vol fer, recordem, de vendre el 10% del club, uh-huh, i que fins que l'equip de futbol no ha començat a fotre el pena de debò, no hi ha hagut un qüestionament de que Florentino es vulgui vendre el club i obrir la porta que en el futur es vengui encara més, que això és el gran problema. I per tant, aquí hi havia una potencial via per destruir aquesta institució, que ara, doncs jo crec que amb això, si Florentino acaba ejectat, pot ser que mori. I més enllà d'això, fins i tot si ho mirem a curt termini, als seguidors del Barça i dels altres equips de la Lliga els interessava moltíssim la renovació de Vinícius, i cada cop la veig pitjor. Per tant, jo estic fotut.
És que és clamorós també l'assenyalament a Vinícius i l'actitud d'aquest jugador, que sembla que l'única sortida possible és que marxi del club. Sentim també les declaracions d'Álvaro Arbeloa, aquest entrenador, aquest exfutbolista, el conegut de Gerard Piqué, que va dir això ahir a la roda de premsa. Calcem-nos.
Yo sé de dónde vienen los pitos, sé de dónde vienen las campañas. Yo creo que no, los pitos no son de gente que no quiere a Florentino, son de gente que no quiere al Real Madrid, ¿no? Yo, a mí, la verdad es que no me van a engañar. Sé de dónde viene todo esto. Para mí es una suerte tener un presidente que creo que es la persona más importante junto a Santiago Bernabéu en la historia de este club.
No es pot ser més llepa, més pilota i més veu de l'amo.
Brutal, eh? Jo pensava que volia que es quedés, o jo volia que es quedés a Xavi Alonso. De fet, era la meva... jo era partidari que acabés de destruir una miqueta més l'equip. Però, escolta, no sé si estaràs d'acord amb mi, Jon, que només amb uns quants dies...
No, en contra.
Arbelón ens està donant uns dies que són espectaculars.
Jo crec que amb més temps Xavi Alonso ho arregla, això. Jo estic molt content que se l'hagués encarregat.
Ja. De fet, aquí, si em permet, Escapa, puc fer una predicció.
Endavant.
Una de les coses que poden passar... És a dir, quan els líders estan tanta estona en el poder, això t'ho he buscat una mica amb el destí dels líders autoritaris, que vindria a ser una mica el que fa Florentino al Madrid, poden passar dues coses, que és la primera és que cada vegada... si no marxa, eh? La primera és que cada vegada es torni més autoritari i que intenti, doncs, eliminar l'oposició, però també la discrepància interna de diferents maneres. Vinícius podria ser un, de fet Xavi Alonso és un altre, però també estem parlant de periodistes i altres tipus d'actors. La segona és que, si marxa, podria haver-hi el que se'n diu una figura de consens que té poc a veure amb manejar un club, amb portar-lo, que és, al fons, un club no deixa de ser una empresa i, per tant, has de tenir una certa experiència amb això. I jo ara estic especulant a veure qui podria ser, no? Per exemple, estava pensant que Rafa Nadal podria ser una d'aquestes figures, no? Que temporalment agafen les regnes per fer aquesta transició cap a un altre món i que, pel que ens diuen experiències d'altres clubs i d'altres, fins i tot d'empreses, la cosa no acostuma a anar gaire bé.
Jon?
No, estaria divertit, això de Rafa Nadal, president del Madrid. Seria...
Crec que li han preguntat en alguna entrevista si li faria il·lusió i clar, com que és molt, molt madridista, tampoc s'han amagat d'això. Vull dir que tampoc no em sembla tan descabellat aquesta possibilitat, perquè necessites una persona rica i amb ambició i potser sí que...
Jo només vull dir, digues, estan a un punt del Barça, eh?
Sí. No.
Aquí és que sí. A veure...
No, sí, no hi ha cap... i a la Champions estan molt ben col·locats. El que passa és que han tingut una setmana horrible, horrible. Jon, Supercopa i el ridícul Albacete... amb la narració inclosa de Televisió Espanyola. Vull dir que la setmana és horrorosa i el cartuig de canviar d'entrenador el vas gastar abans d'enfrontar-te a l'Albacete. Però sí, tu mires si vull el Barça punxés, doncs està tot molt igualat.
Ja, és que jo no me'n fio d'aquestes coses. Jo, imagina't un club en la seva crisi institucional que estigui amb aquests resultats esportius. És espectacular. O sigui, els resultats que tenen, considerant tot el que s'ha fet malament, és que és un equip que no té migcampistes, pràcticament. Eh? És un equip que no juga res. És un equip que com dius tu, està en una crisi de que no sap on va, que ha posat a un llepa del president com a entrenador. Jo, de debò, o sigui, jo al·lucino amb com de bé els hi van les coses i, per tant, no me'n fio un pèl. Jo necessito que aquí es renovi a Vinícius i que es vengui al club per estar més tranquil.
Sí, com sigui, segur que Arbeló ens oferirà més moments de glòria en aquestes rodes de premsa i que és hereu i fidel al mourinisme que va mamar quan era jugador i tenia d'amic Gerard Piqué. Passen 3 minuts d'un quart d'11. Seguint amb la tònica, avui al suplement a la setmana tràgica parafrasegem José María Aznar i ens preguntem si Espanya va bé, si l'economia espanyola realment va tan bé com expliquen alguns indicadors i reforça amb les seves explicacions el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El president espanyol, en el balanç del 2025, insistia que l'economia espanyola continua creixent com mai i aquests últims temps hem sentit expressions del tipus l'economia espanyola va com un coet o que és fins i tot el miracle europeu. D'entrada, és cert que l'economia espanyola és de les que més està creixent a Europa? Ho dic també perquè el Financial Times ha arribat a dir que és una de les economies més sòlides del món desenvolupat i que això ho publiqui el Financial Times, doncs és poc sospitós d'estar inflant una mica més la bombolla encara, Jon.
No, a veure, amb xifres de la mà és així. És a dir, si vosaltres mireu des del final del 2019, parlem de que Espanya és la quarta economia a nivell de mida del PIB de la Unió Europea i el 22% del creixement europeu total ha estat a Espanya. I el 27% dels guanys a nivell de treballadors també ha estat de l'estat espanyol. És a dir, de fet, mira, el PIB, val, des del 2019, ha crescut a un 10%. És a dir, si agafem el creixement acumulat de cada any, l'economia és un 10% més gran del que era. Què passa aquí? És a dir, com és que no, la gent diu és que això no es nota, no? Tenen raó. És a dir, si tu mires aquí el PIB per càpita, és la meitat. Per què és això? Doncs perquè gran part d'aquest creixement de l'economia espanyola ve d'un boom migratori espectacular. I això vol dir que quan tu divideixes, no? quan és el PIB per la gent, o quan ha crescut el PIB per la gent que hi ha, els guanys són menors. Fins i tot si agafem ja, no, l'altra derivada i anem a mirar els sous, és a dir, perquè clar, que creixi el PIB no vol dir que necessàriament creixin els sous a la mateixa velocitat, hi ha una relació entre els dos, però cal recordar també que hi ha hagut una inflació bastant important en aquests darrers anys per per les crisis de subministrament globals i totes aquestes històries. Si mirem els salaris ajustats per la inflació, des del 2019 han caigut un 1%. I si el mirem des de quan van arribar al seu cim al 2010, segueixen un 7% per sota. Per tant, aquí tenim una situació en què el tòpic aquest que diu és que l'economia va bé però la gent no ho nota, és realment així. És a dir, en les butxaques de la gent això no s'ha notat. Cal dir que aquí també hi ha una altra derivada, que és la distribució de quines butxaques. Els pensionistes, la gent gran, sí que han notat un increment del nivell de vida, però sobretot la gent jove o fins i tot del voltant de la quarantena, doncs no. Per tant, aquí, clar, és difícil d'avaluar, perquè recordem, Pedro Sánchez no és el responsable d'aquest declivi que, com dic, ve des de la crisi econòmica, o si ho mirem des de... Hi havia una certa inèrcia, no?, de la crisi econòmica des del 2010. No és responsable de tot això. I, en canvi, sí que és parcialment responsable, no?, del que s'ha fet durant els seus mandats. I hi ha hagut coses que s'han fet bé. Per exemple, si pensem en el límit que va posar el preu del gas, això ha ajudat a contenir la inflació. És a dir, és veritat que ha rebotat una mica quan això ha deixat de ser efectiu aquest darrer any, però també hi ha hagut, per exemple, la política fiscal, que ha ajudat al creixement. Hi ha hagut els fons europeus, 37.000 milions en fons de recuperació del Covid europeus, que sembla que estan tenint un cert impacte, sobretot en la inversió en propietat intel·lectual, que això pot generar millores de productivitat a llarg termini. Hem de posar una mica entre cometes, perquè les xifres no són gaire fiables amb aquestes històries, però sí que sembla que hi ha certs fonaments que han millorat. Dit això, una gran part del creixement també ha estat turisme. El turisme ha crescut a un ritme brutal perquè doncs, gent d'arreu del món ha volgut viatjar després del Covid. Per tant, no està molt clar si això, diguem, no, és un espatec o realment hi ha alguna millora a llarg termini que s'acabi traduint en les butxaques de la gent.
De seguida, el Toni Rodon, hi ha un altre factor important, que és aquest creixement de la població. Com afecta l'economia que hi hagi més habitants en una zona concreta?
A veure, cal dir una cosa, és a dir, el creixement, com diem ara, no? Si tu creix la població i creix el PIB al mateix ritme que la població, per persona no ets més ric. Per tant, això és el primer que s'ha de dir. Dit això, hi ha diverses possibles situacions, no? És a dir, pot ser que tu importis gent i que aquesta gent incrementi l'atur, la demanda globalment doncs, per l'economia no s'incrementa i, per tant, el benefici econòmic no és significatiu. Això tampoc és el que hem vist. És a dir, sí que és veritat que per càpita el PIB no ha crescut igual, però hi ha hagut un cercle virtuós, no? És a dir, hi ha demanda de turisme, això fa que importem immigrants per treballar en aquestes indústries, això ha creat demanda i ha fet que l'atur hagi tendit a baixar. Per tant, hi ha hagut un cercle de creixement virtuós, no al contrari, que també es podria haver produït. Ara, aquí entrem en els debats de... El turisme és una indústria que, a la llarga, no genera creixements de productivitat i, per tant, no genera les bases per una economia més robusta. No tot ha estat turisme, també cal dir-ho. És a dir, aquest cercle virtuós també s'ha expandit d'altres sectors. Però, clar, això també s'acaba. És a dir, el boom del turisme ja estem veient que va decreixent, la força de l'impuls fiscal també té pinta que anirà caient, i una de les grans preguntes per aquest any és què passarà amb el consum privat. És a dir, la gent, tot i que, com dic, els seus sous no han crescut significativament, doncs ha seguit gastant, i, a més, ha aconseguit estalviar una mica més. És a dir, el rati d'estalvi de l'estat espanyol, que això està passant arreu d'Europa, segueix més elevat que durant el Covid, és a dir, que abans del Covid. És a dir, la gent segueix tenint certa por de gastar. Llavors, la majoria d'economistes creuen que això es corregirà, que la gent començarà a gastar més i que amb aquesta despesa vindrà encara un altre pic de creixement. Jo sóc una mica més escèptica, perquè aquesta idea de que això s'ha de corregir necessàriament no ho tinc tan clar.
Toni, endavant.
Sí, estic totalment d'acord. De fet, jo aquí, si se'm permet, sóc un pèl més crític amb aquestes portades de diaris o titulars dels mitjans de comunicació i la seva obsessió en centrar-se únicament en el creixement com si fos el manà. Deixeu-me que us posi un exemple d'un llibre que ha sortit recentment de l'economista Modest Guinjoan, que es titula Créixer o progressar. Ell ho explica molt bé. Diu, si jo contracto 7 persones perquè facin una rasa, imagina't allò, has de fer un forat a terra, contractes 7 persones i després en contractes 7 més diferents, per tant 14 en total perquè la tapin, el PIB creix, però progressar no progresses econòmicament ni socialment. Imagina't ara que d'aquestes 14 persones, doncs 10 o 11 arriben de fora, és a dir, no tenen la nacionalitat o acaben d'entrar en el país, el PIB segueix creixent, però la riquesa no reparteix. I això és una mica el que ha passat a Catalunya. De fet, si mirem les dades de PIB per càpita o la de renda familiar disponible bruta, per exemple, l'any 2000, Catalunya estava un 25% per sobre del conjunt de la Unió Europea. I el 2023, l'última xifra disponible, ara només som a un 7% per sobre. Per tant, el que hi ha hagut és, en línies generals, doncs, un enriquiment d'uns quants, evidentment, però després la mitjana ens mostra un empobriment general de la població en termes relatius. Aquí la qüestió política, que per mi és interessant, és per què aquesta obsessió en el PIB, no? En parlar sempre del PIB. Un motiu és que fa molts anys que es fa servir, des dels anys 30 com a mínim, no? I a vegades es produeix allò que se'n diu la dependència de la senda. Què vol dir això? Doncs no sé si us heu fixat mai en el teclat de l'ordinador, en les disposicions que tenen a les tecles, escapa, que ara mateix deus tenir davant,
sí.
El teclat que es diu QWERTY.
Sí.
Aquestes tecles, no sé si ho has pensat mai, però no tenen cap mena de sentit, ara, avui en dia, no? Per què no estan en ordre alfabètic, per exemple?
No, QWERTY doncs precisament és l'ordre del teclat.
Correcte, sí, de la primera fila, començant per dalt a l'esquerra.
Que era un gran programa que feia el Joan Barril a BTV, per cert.
Ah, no ho sabia,
sí,
ja veus?
Sí.
I es van posar així en el seu dia, perquè si no les clavilles per sota, després d'un estudi de quines són les lletres que es fan servir més, es van intentar posar les clavilles com més les que es feien servir més com més separades possibles, i per tant que no s'enganxessin. I al llarg del temps, doncs, aquest teclat s'ha acabat consolidant, malgrat que avui en dia ja hi hauria la tecnologia per fer-lo diferent. Doncs una mica amb el PIB passa el mateix. Malgrat que sabem que té molts problemes, s'acostuma a fer servir com a qüestió de referència. Però si mirem la renda familiar disponible bruta, el PIB per càpita, l'índex de progrés social, per exemple, de la Unió Europea, diu que l'any 2024 Catalunya era un 3,6% per sobre de la mitjana europea, però és que en termes interior de l'estat espanyol se situava en desena posició. Per tant, tots els indicadors ens diuen, doncs, que l'economia espanyola té alguns, i la catalana en particular, té alguns fonaments sòlids, però després té moltes febleses i algunes prioritats polítiques i econòmiques que bàsicament ens estan fent créixer, però manllevant de nou el títol del llibre que us deia, no ens estan fent progressar.
Doncs aquest és el titular sobre aquest estat de l'economia espanyola, que els indicadors marquen que va bé, però que també es mereix alguns matisos. Un minut per arribar a 2:15, avui ho deixarem aquí, companys, perquè després de la publicitat farem postals de Groenlàndia. Vosaltres hi aniríeu, per oci, a Groenlàndia, si poguéssiu?
Home, i tant, sí. Per què no?
Tu i jo també?
Sí.
Sí, eh?
Sí, tant i tant. Mm-hmm. Sembla molt interessant, sí.
Doncs el Xavier Moret i el Pere Bosch, que l'han trepitjat recentment, i tindrem l'oportunitat també de que ens traslladin aquestes postals a l'antena de Catalunya Ràdio, ara que Groenlàndia és a l'ordre del dia per aquesta crisi geopolítica. Nosaltres ens centrarem també en l'estil de vida que porten els seus habitants, que ara es veuen amenaçats per Donald Trump.
S'han anat a pescar o què?
Van menjar molta gamba, es veu, perquè, evidentment,
sí?
Doncs és el que...
És bàsicament l'economia...
Sí, és de què viu, sí. Viu l'economia, molta gamba.
Bé, això i de la transferència fiscal de Dinamarca.
Segurament que sí, és veritat.
Sí, no, és així. Són aquestes dues coses.
Cuideu-vos, fins la setmana que ve, que vagi bé.
Que vagi bé.
Ara vagi bé. Tornem al suplement parlant de postals de Groenlàndia.
El suplement, amb Roger Escapa.
Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai.
Noi, però això és un únic propòsit. Provar un nou SUV Citroën.
Posa'l a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i al C3 Aircross. Ara, des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta citroen.es.
Per una Barcelona més cívica, actualitzem l'ordenança de convivència. Fer grafits il·legals comportarà sancions de fins a 600 euros. I no netejar els orins dels animals podrà costar fins a 300 euros. Consulta'n les novetats a barcelona.cat/plaendreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
El còmic és un element manipulador molt important.
Eren muy violentos, puñetazos, degollando moros.
Òbviament que hi havia por de la censura moltíssima.
Zas, zas, tachao, zas, zas, tachao.
Saps allò que penses? Tindrem problemes.
I els vam tenir.
Com va afectar la censura franquista al món del còmic? Nits sense ficció. Els assassins del Capitán Trueno. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Arriba al Liceu, Tristan and Isolde de Wagner, amb el debut absolut de la soprano Liz Davidson com Isolde. Del 12 al 31 de gener. Entrades a liceu.cat.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Si hi ha algun oient que no ha estat mai a l'aeroport, que truqui.
L'acompanyem a l'aeroport.
Que el descobreixi amb tu.
Va, fem-ho.
Atenció, posa música d'atenció. Joan, bona tarda.
Hola.
Quants anys tens?
Jo, 59.
59. I amb 59 anys no has anat mai a cap aeroport?
No, em carden por els avions.
Quin és el lloc més lluny que has anat? A Barcelona deus haver vingut algun dia, dic jo.
Hòstia, no.
A Girona tampoc hi has estat?
No. Olot.
La millor hora del dia? Les 4 de la tarda, amb Francesc Garriga.
No, em carden por.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com no l'havies vist mai.
L'art ens emociona i ens ajuda a comprendre la vida.
En el darrer episodi, conversa amb Antoni Miralda des de la seva casa creativa.
Abans tot ho esquinçàvem, tot ho escuràvem. Escuràvem els ossos, hi havia gent que es menjava tots els ossos, hi havia gent que sergia tots els mitjons.
Inclassificables, amb David Escamilla i Ricard Planes, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de 2:15.
Un sol en blanc, deses oceans. Ses algues són marines. Tantam els ulls, imaginam. Silenci totals. Espai obert, fins i tot el cel.
Ara al suplement agafem un avió, ens agribem de cap a peus i viatgem fins a un indret que aquests dies ocupa tots els titulars internacionals, és Groenlàndia, el caprici de Donald Trump, el territori que vol quedar-se als Estats Units peti qui peti, el paradís gelat que el president nord-americà vol quedar-se per motius, diu, de seguretat nacional, però que amaga un munt de recursos naturals i rutes comercials. Ara al suplement viatja a les glaceres amb els nostres Marco Polo particulars, els periodistes Xavier Moret i Pere Bosch. Bon dia, bona hora.
Bon dia.
Bon dia.
I és casualitat trobar-te per Catalunya, Moret, a tu?
No, de tant en tant hi faig estades, és un lloc molt bonic que val la pena. Però sí, ara vinc de Zimbabwe, vinc d'Indonèsia, i he fet un bon viatge i ara ve de gust descansar una mica.
Molt bé. I Catalunya és un bon lloc per descansar i recuperar força, suposo.
I tant que sí. I a més, el Pla de l'Estany, on visc jo, s'hi està molt bé i molt tranquil. I s'hi menja molt bé.
I poca cobertura en alguns indrets.
Això sí. però què hi farem?
Escolta'm, clar, jo tinc molt gravat el capítol que vam fer de Groenlàndia en el seu moment, ja fa uns quants anys, i tots aquells paisatges i aquelles postals que ens vas descriure. I coincidien amb el que al cap d'uns anys ens van explicar aquí el Pere Bosch, que va fer aquest viatge fa uns mesos, amb TV3, no? Per explicar la realitat d'un territori que ja estava assenyalat, però potser no pensàvem que estaria tan a l'ordre del dia com hem anat explicant aquestes últimes setmanes, Pere.
Així és. Jo hi vaig estar al maig de l'any passat amb un equip de la Universitat de Barcelona. Vam estar a Nuuk i a Kanak, que és el municipi, diguéssim, més septentrional de tot Groenlàndia i un dels, probablement, el municipi més septentrional de tot el món. I en aquell moment ja hi havia hagut la visita del vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, a la base militar de Pitufik, que és a pocs quilòmetres de Kanak.
Que deia que hi feia molt, molt fred. Recordo, sí, aquelles declaracions.
Exacte.
Holy shit, alguna història així va dir, no?
Quan va arribar, sí, exacte. I en aquell moment, per tant, ja hi havia un rum-rum de quines són les intencions d'aquesta gent. I ja hi havia una certa reticència a parlar-ne. Ja era un tema que incomodava molta gent. Però, realment, el capítol que s'ha obert en aquest final de 2025, inici de 2026, no, jo crec que ni allà mateix se l'esperaven.
Si us demano una postal fotogràfica de Groenlàndia, vosaltres quina descripció en feu, Xavier?
Jo et faria una descripció on la naturalesa és més important que les ciutats i on de tant en tant hi ha un petit poblat amb casetes de colors, amb un iceberg flotant al davant, un fiord amb una gran glacera immensa, no gaire lluny, i pensa que d'allà va sortir l'iceberg que va xocar amb el Titanic, o sigui, a Dilulissat, que és la capital turística, o sigui que jo tinc la sensació que la naturalesa és molt potent allà i que els pobles són com estan com a la costa, una mica acomplexats davant de la grandiositat del paisatge.
Que és antinatural viure-hi, no?
Jo crec que sí, i de fet molta gent... Ell comentava això de que els Estats Units ja es veien venir. Quan hi vaig anar jo era el 2012 i es parlava molt de la Xina, aleshores ja havien començat a arribar gent xinesos per prendre possessió de les mines que volien comprar o per estudiar el pas del nord-oest que quedava lliure de gel des de fa uns anys a l'estiu, i llavors es tenia una certa por l'aterratge dels xinesos, pensa que són només 56.000, però recordo amb un pub Umanak, que és una ciutat preciosa on hi ha una mena de pedra forca, que ells diuen que és el Pau de Sucre, però que no s'hi assembla, i bategen allò com el riu de Janeiro de Groenlàndia. En un pub, un dels inuits em va comentar: pensa que som 50.000, o sigui que quan arribi qui sigui ens hauran de pagar i repartirem i guanyarem molts diners. O sigui, la visió comercial ja hi era.
I, de fet, d'això va la cosa, eh? Si els Estats Units el compren o ho prenen per la força. Pere, una fotografia, una postal.
Jo recordo estar a Kanak, el lloc on ens allotjàvem nosaltres era una casa que ens havia llogat un veí, perquè allà no hi ha ni hotels, ni bars, no hi ha sector turístic. Llavors un veí ens va deixar una casa que tenia per estar-nos-hi. I era a la part més elevada del poble. I tenia una petita terrasseta, i jo la imatge que tinc és sortir a aquella terrassa, mirar, veure totes les cases de colors també a Kanak, i just davant el mar completament glaçat, tot de blanc. Realment un paisatge que a nosaltres, que som mediterranis, ens costa de pensar que pugui ser real, que puguis arribar a caminar per damunt del mar. I a l'altra banda del mar veure també unes muntanyes completament nevades, amb algun fiord que s'anava obrint i alguna glacera que anava baixant, i veure realment tots els matisos que hi pot tenir el blanc allà, totes les diferències entre els diferents tons del blanc, que ells el saben llegir i saben interpretar, per exemple, pel color del blanc, el gruix que té aquella capa de gel, i si s'hi pot caminar, si s'hi pot anar amb el trineu de gossos, fins i tot si s'hi pot anar amb algun vehicle, alguna moto de neu. I realment la capacitat que tenen ells de llegir la natura i d'adaptar-s'hi és espectacular.
Aquests dies hem anat sentint les cròniques de la Marta Viana, que s'hi ha pogut apropar i que també ara està de tornada. Com s'hi arriba a Groenlàndia?
Jo t'explico quan vaig arribar jo, i ell va arribar de manera diferent.
Quan hi vas estar, tu, Xavier?
Jo hi vaig estar el 2012, ja fa 14 anys. Però si arribava llavors per l'únic aeroport internacional, que era Kangerlussuaq, al sud del cercle polar àrtic, una antiga base americana que havien aprofitat l'aeroport per fer vols internacionals. I el que recordo és que hi arribaves des de Copenhague en 4 hores i mitja de vol, i que un cop allà era un lloc bastant inhòspit, sense vegetació, amb molts mosquits, i mosquits grossos, d'aquests que no piquen gaire, però que molesten, i que llavors a Kangerlussuaq era un lloc on hi havia uns quants treballadors internacionals, entre ells una espanyola que es deia Sofia, que em va explicar que s'havia casat amb un danès i que l'havia enredat perquè havia anat a treballar allà. Molts dels treballadors venen de Dinamarca, i llavors deia, pensa que aquí una patata val 2 euros i que fa un fred terrible a l'hivern. Jo me'n vull anar. I a més, els empleats internacionals que tenen són per pilotar helicòpters o per fer feines de risc, i tenen prohibit beure l'alcohol. I amb la qual cosa els tanquen en una casa o en una segona planta perquè no s'escapin a beure alcohol. I em deia ella que ella era l'encarregada de vigilar-los, i que de tant en tant n'hi havia algun que per una cervesa saltava les dues plantes, i a part de trencar-se el turmell aconseguia una cervesa, però que era angoixant viure allà. I sí, però a mi el que m'agradava a Kangerlussuaq és que hi havia un petit museu de l'antiga base americana, on deia, per ordre del capità de la base, és obligatori passar-s'ho bé aquí. O sigui, ja sabem que no us ho passareu bé. Però allà mateix tenies una carretera que sortia cap a la glacera, que és l'única de Groenlàndia, de 30 o 40 quilòmetres, feta per la Volkswagen per provar cotxes en situacions extremes. I a poc veies també la gran glacera, que és un 86% del territori de Groenlàndia, i bous masquers, que és un animal increïble. Perquè
com són els bous masquers?
Són com uns bous grans i peluts, una mena de bisons, i a més remuguen molt, i veure'ls de prop amb unes grans banyes, i que no estan gaire contents.
No, però estan per romansos.
Sí, i només n'hi ha aquí, i uns artificialment portats en una part de Noruega. Però, clar, quan els veus amb llibertat, impressionen molt. L'os polar costa més de veure, però també...
Va veure animals, tu, Pere? Vas veure alguna cosa?
Mira, estava buscant ara la foto. A Canac van veure bous masquers... quan en caçaven algun, li tallen el cap i el posen a la porta de la casa com a senyal de aquí, en aquesta casa, hi viu un caçador. Per tant, poca broma. I realment va ser el primer dia, surts a passejar una mica pel poble, per Canac, i de cop i volta et trobes... Hi ha també pells d'ossos polars penjades a la porta d'alguna casa, i després al cap del
i banyes de ren, també, sí, que allà n'hi ha molts.
D'animals van veure foques. I, de fet, quan van fer l'expedició als fiords, els caçadors amb qui anàvem, perquè vam fer el desplaçament amb trineu de gossos, van caçar 3 foques, i allà mateix les van pelar i van començar a repartir carn crua. I...
Els bistecs que mengen allà no són de...
De balena.
De balena.
Són de balena.
De ren, sí, sí.
De balena o de ren. Bistec de balena.
Sí.
El vas tastar?
Sí, sí.
Tu t'animes a tot, Moret?
Home, clar, ja que hi vas, no et quedaràs mirant la
pel·lícula. I què tal, el bistec de balena, què tal?
Bé, em recordava el gust de la tonyina, i tampoc és una carn per la qual et moriries, però bé, ja que hi ha moltes factories de gambetes, i la gambeta no, és bastant insulsa, però també menges molta per allà.
Són 24 hores de sol a l'estiu, a l'hivern hi ha només 3 hores de llum. És evident que això comporta problemes d'alcoholèmia, de socialització, de molts problemes psicològics, i que són societats, doncs, tancades, amb un estil de vida que no té res a veure amb el nostre.
Sí, absolutament. Va ser un altre dels impactes que vam tenir en el nostre primer dia a Canac. De fet, Canac està en el nord, que ara porten des del mes d'octubre, finals d'octubre, amb 24 hores de foscor. Fa gairebé 3 mesos que no veuen la llum del sol, i no la veuran fins d'aquí un mes, fins a mitjans de febrer, que començaran a veure els primers raigs de llum. A Canac sí que ara mateix, a Nuuk, perdona, sí que hi ha ara 3-4 hores de sol. I en el nostre primer dia vam sortir a gravar amb el Marc Faro, el company de TV3 amb qui vam fer el viatge, a gravar unes postals del poble, imatges de recurs, i ens vam trobar una colla de nens jugant en un parc, amb uns gronxadors, etc. I vam començar a parlar amb ells, que ens expliquessin llocs on podíem anar, del poble, etc. I se'ns acosta un home parlant una mica taciturn, d'una manera una mica estranya, i un nen, recordo, que era molt espavilat i era el que parlava millor anglès, perquè aquest és una altra dificultat quan vas a Groenlàndia, trobar algú que parli anglès. Un nen que potser devia tenir 7-8 anys i se m'acosta i em diu, com a cau d'orella, he's drunk, està begut. I em va sobtar molt que un nen d'aquesta edat ja fos conscient que entre els seus veïns hi havia un problema d'alcoholèmia a plena llum del dia. I, efectivament, no va passar un dia que no ens trobéssim algú completament begut pel mig del carrer, amb ampolles de vi, de cervesa, llaunes de cervesa.
Beuen molt.
Havent perdut el nord, sí.
Jo recordo els supermercats a Sisimiut, que és la segona ciutat, em va sorprendre que tot eren coses de ferreteria i una quantitat roba per abrigar-se i una quantitat de cerveses, que eren muntanyes, és el que més venem. I una altra sorpresa que tenia jo era l'arribar als poblats o assentaments, veure tants els gossos que porten els trineus lligats amb cadenes mentre no hi ha neu, no serveixen per res. I els tenen allà lligats i veus tots els gossos empipats i rondinant, i quan arriba l'hivern es converteixen en els protagonistes, perquè allà no serveix de res un cotxe, sinó que van a un moto de neu amb trineu tirat per gossos.
És l'exèrcit de Groenlàndia, segons Donald Trump. Sí. Un trineu tirat per dos gossos. Allà els va humiliar d'aquesta manera.
És material de feina. El gos ja et diuen, no t'hi acostis, perquè no són gossos per fer-los moixaines.
Sí, jo tenia un amic, el Jimmy, que era un de Copenhague, que vivia en un assentament, que em deia que ell va comprar 4 gossos, també, pel trineu, i els feia dormir a casa, i li deien, no vas bé, no et faran cas quan arribi el moment. I quan va arribar el moment de posar-los al trineu, anaven a casa
no
i volien estar al sofà.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem viatjant, estem trepitjant Groenlàndia a través dels records del Xavier Moret i del Pere Bosch.
S'han apagat els focus, la festa hi ha.
I la cultura dels groenlandesos, què abracen? Dinamarca, abracen els Estats Units també per aquesta aliança protectora que han tingut fins ara. Com és la cultura?
Bé, la cultura principal és la cultura inuit, que no és ni danesa. Ells s'esforcen molt per separar-se de la cultura danesa, tot i que és una autonomia de Dinamarca i dels Estats Units. Ho deia ara en Pere, que costa trobar gent que parli anglès. Viuen molt separats de tot, i a mi el que més em crida l'atenció és que hi ha aquesta cosa que em diuen els poetes de l'Àrtic, que dirimeixen les seves diferències fent poesies que es reciten un contra l'altre acompanyant-se d'un tambor. Això feia que tingués unes connotacions especials. Tenen una llengua pròpia amb molts dialectes i tenen aquesta tendència a veure molt, que deia en Pere, que ho trobes a tots els pobles.
Una llengua pròpia que sorprèn quan els escoltes a la ràdio, per exemple, que és de les primeres coses que fas, no?, quan agafes el taxi des de l'aeroport, i les S's allà no es pronuncien com les nostres, sinó que es fan així. Sempre parlen d'aquesta manera, les S's. És molt, molt particular. I respecte a la cultura, sí, jo destacaria també un orgull molt, molt gran de mantenir la seva cultura ancestral, perquè és una cultura anclada en l'alba dels temps. De fet, és que són... Pensa que a Groenlàndia no hi ha boscos, no hi ha terra cultivable, per tant, depenen de l'exterior per obtenir una part dels aliments, però hi ha una altra part, la caça i la pesca, en què són dels millors del món. I allà l'ús de les armes i la pesca s'aprèn des de ben petits, i això ho mantenen amb molt d'orgull, perquè en depèn la seva subsistència en moltes parts de l'illa.
Jo recordo que m'explicaven que als anys 60-50 els danesos van voler fixar una cultura que és nòmada, són nòmades normalment, i van construir assentaments, els hi van posar pisos amb màquina de rentar, amb secadora, i feien servir la secadora els inuits per assecar el peix que pescaven, amb la qual cosa van crear un nyap, i se'n anaven a vaig acampar, que ho preferia mil vegades. O sigui, és aquest intent de transformar els nòmades en sedentaris que va fracassar en part, perquè molts estan en assentaments, però alguns assentaments, com recordo el que vaig anar jo, que estan abandonats, estan fets perquè hi ha una factoria de gambes o una mina, i tens com un centenar de cases allà pintades de colors, i quan hi arribes estan totes buides. Diu, quan s'acaba la mina no té sentit viure aquí, se'n van amb algun altre lloc.
I la logística domèstica, els subministraments, com arriben, l'aigua corrent, l'electricitat...
Mira, respecte a l'aigua corrent, per exemple, nosaltres vam poder veure com es feia a Canac. En aquell moment, com deia abans, el mar estava completament glaçat, el poble tot nevat, de fet està els 12 mesos de l'any nevat, i per tant no hi havia... Només puntualment, quan fa una mica de calor i passem dels 0 graus, es pot desfer una mica de neu i haver-hi una mica d'aigua corrent. Per tant, com s'ho fan? En aquell moment, al mes de maig, vam veure una excavadora que entrava dins del mar glaçat, arrencava un tros d'iceberg, perquè els icebergs queden en aquell moment atrapats al bell mig del mar, tornava amb aquell tros d'iceberg i el portava a una factoria que hi ha al mig del poble, i allà van desfent aquella roca d'iceberg i la converteixen en aigua dolça. És l'única manera que tenen de tenir aigua dolça. I va aquella excavadora, durant els mesos en què el mar està glaçat, no para de portar aquestes roques per tenir tot el provisionament que tindran d'aigua dolça per la resta de l'any. Després, aquesta aigua dolça l'han de portar també amb cotxe a cadascuna de les cases, perquè allà no hi ha canonades. Si hi hagués canonades, ja fos per sobre o per sota terra, constantment s'estarien escardant i trencant.
El que sí que hi ha són canonades de calefacció, d'aigua calenta, perquè les ciutats fan uns grans dipòsits i van enviant l'aigua calenta embolicada amb aïllants perquè no es congeli, i perquè si no tinguessin aquesta calefacció no s'hi podria viure allà.
I després, pel que fa al menjar, a Canac concretament, només hi arriben dos vaixells en ple estiu, el mes d'agost, quan ja el gel s'ha desfet, i arriben dos vaixells enormes que hi porten tot. Hi porten el menjar per la resta de l'any, hi porten els cotxes, la maquinària que es pugui necessitar per construir infraestructures, per construir cases. Només depenen d'aquests dos vaixells. Si no hi arriben aquests dos vaixells, t'has d'esperar un any, perquè durant la resta de l'any només pots portar alguna cosa puntual amb els avions que hi arriben, que són avions petits de 50 places.
I la cadena del vàter, on va? Les aigües negres o brutes o...
Són vàter secs. I tires una mica...
En bosses.
Sí.
I bé, però allò ho has de...
Hi ha un empleat municipal que té una feina de merda, concretament, que és anar passant per totes les cases del poble i anar recollint les bosses
de cada vàter. I això que deia ell de navegar... Jo de navegar ho recordo com una experiència preciosa, navegar per allà perquè hi ha els icebergs. Mm-hmm. A vegades arribes i et trobes el port tancat perquè s'ha acumulat el gel a l'entrada i no poden passar els vaixells, això que deies tu. Però és que no et canses d'anar coberta del vaixell i anar veient com les glaceres escupen els icebergs, i n'hi ha de tantes formes increïbles. Mm-hmm. Jo recordo anar amb un vaixell seguint la costa oest, i una de les senyores va anar amb un catàleg a queixar-se que aquell iceberg no l'havia vist, que hi havia un iceberg amb un rosetó com una rodona però passava el vent i aquell no havia sortit. Però és que cada dia hi ha mil icebergs diferents i tens el desavantatge que et pots trobar que tanquen el fiord i no pots entrar en algunes cases.
Què vau menjar més enllà del bistec de balena? Gamba, suposo, que és l'economia del país o de...
Una mica de gamba, el bistec de balena, i el més propi, diguéssim, de la seva cultura, en aquest cas va ser fetge de foca.
Fetge de foca. Jo vaig menjar sopa de foca, també, és tan bona.
Nosaltres va ser el dia que estàvem al mig del fiord, que havíem anat a l'expedició de l'UB a analitzar les glaceres, vam dormir en una mena de cabana que hi havia per caçadors, i els caçadors que ens acompanyaven anàvem cadascun de nosaltres en un trineu de gossos, acompanyats d'un caçador i d'una desena de gossos. I van veure, mentre nosaltres estàvem a dalt de la glacera, ells estaven esperant en els trineus, van veure una foca i van anar a perseguir-la, la van caçar, i llavors en van veure dues més. En total en van caçar tres, i aquella mateixa nit les van pelar, van començar a repartir-nos trossos, i la delicatessa en absoluta era menjar el fetge de la foca allà. Anàvem tallant i menjàvem el carpaccio. La veritat és que força bo.
Que valents que sou, eh?
Ja no, jo ets, recordo no? que a Islàndia menjaven el tauró de Groenlàndia, que és un animal immens que, i bellíssim, i el que fan és enterrar-lo. Es mengen el tauró podrit, que en diuen que encara és pitjor. L'enterren a la tardor i el treuen al febrer, quan ja s'ha podrit una mica, quan s'ha fermentat, i ho consideren una exquisitesa que ve dels vikings. I és això, que els criteris gastronòmics canvien molt d'un país a l'altre.
Les escoles com són? O sigui, hi ha nens?
Sí, sí.
Hi ha, i els agrupen o perquè... O sigui, són 56.000 groenlandesos, no?
Sí, sí.
Les ciutats són petites.
Nosaltres vam ser a l'escola de Canac. A Nuuk n'hi ha una que és espectacular. Va ser un edifici que, passant-hi per davant, vam preguntar què és això tan preciós. I ens van dir, no, és una escola nova que s'ha d'inaugurar, la van inaugurar just l'any passat. A Canac vam estar a l'escola, vam poder fer una visita amb el director, en Dan, que és una de les persones que fa més per propagar a través de les xarxes també la cultura del poble. I allà hi agrupen tots els nens i nenes, no només de Canac mateix, sinó dels assentaments que hi ha al voltant. I passen allà doncs, fins al final de la secundària, tots agrupats, i feien una educació molt oberta. Passaven moltes hores tancats a dins, però moltes hores també a la natura i fent expedicions al mar, a conèixer el seu entorn, saber llegir aquesta natura que els envolta.
Jo vaig conèixer un professor danès que portava 8 anys allà en un assentament. Ell tenia 3 fills petits i li agradava molt aquesta cultura de contacte amb la naturalesa. I em deia, el primer any teníem 60 alumnes, però el segon hi ha 36. Hi ha una tendència d'anar a viure a les ciutats que fa que vagi minvant el nombre d'alumnes.
I ells, quan acaben la secundària, passen un any llavors a Dinamarca.
Copenhague. Mm-hmm. És molt trist a Copenhague, si has estat a Cristiania. Veus que hi ha tots els inuits borratxos, perquè van allà perquè és el lloc marginat i és on se senten a gust. Però, en fi, fa pena veure'ls. Sí. On the way to Greenland I shall find.
És si més no irònic que el màxim detractor del canvi climàtic vulguin accionar el territori en què el canvi climàtic s'està evidenciant més i que possibilita també totes aquestes rutes comercials que, més enllà de les pedres o els metalls o totes aquestes propietats que pugui tenir, la inversió que s'ha de fer per extreure-les són brutals. En canvi, potser les rutes comercials hi cobren un nou camí, que és el que potser realment vol Donald Trump. Com us imagineu que acabarà això? Acabarà amb una transacció econòmica? Acabarà amb una rebel·lió d'aquests 56.000 groenlandesos que es van manifestar als carrers? Acabarà amb una guerra?
És que jo crec que guerra no n'hi haurà, perquè no hi ha batalla possible.
Amb una invasió? Amb una invasió?
Sí, però és que, de fet, no sé, a mi em desconcerta molt, que segurament és el que vol Donald Trump, eh? Però als Estats Units, ara ho comentava el Xavier, ell va entrar a Groenlàndia per una antiga base militar. Després de la Segona Guerra Mundial, els Estats Units van arribar a tenir-hi 10.000 soldats i van ser ells mateixos que van anar reduint aquesta presència. Tot i això, ara mateix, la base militar més important de Groenlàndia és la de Pitufik, que és dels Estats Units. Per tant, el dispositiu militar més important és seu. És que jo crec que el dia que surti un soldat i planti la bandera americana, s'ha acabat. Per tant, no hi haurà guerra possible. El normal seria una transacció militar, però vés a saber.
Avui, postals groenlandeses que ens han ofert el Xavier Moret i el Pere Bosch, territori que van trepitjar i que ara mateix segurament no és doncs, el més probable que hi viatgem a fer turisme, però ho hem pogut traslladar també a través dels seus records. Moltes, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Fins la propera.
Gràcies.
Fins aviat.
Ara tornem. Ice fields and tundra. Bereft of fire and in the horror of its imposing irrelevance, there's a sort of peace. Peace of pain, the peace of nothing. Well, friends, I'll tell you what. El suplement, amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
A Anglaterra, diguem-ne que el procés i tot el que va passar l'1 d'octubre es va viure molt en directe perquè hi ha una similitud amb Escòcia. Entenen molt bé que Catalunya és una nació.
Aquest diumenge, Carmina Munté, enginyera.
He hagut de remar molt, sobretot en un món d'enginyeria i d'homes.
El divan, el valor de la conversa.
Penso que aquesta època ens passarà factura.
En quin sentit?
En sentit social. Gent com el Trump són molt perillosos.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Com veig Espanya? Uf, de lluny.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.